Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquesta setmana hem sentit parlar sobretot de guerra, del nou món que tenim al davant i que no ens agrada. Però de vegades el soroll mediàtic dels canons i les bombes fa impossible que parem atenció al que passa a la vorera del davant de casa. I és que més enllà del que passa en el terreny de la geopolítica, tenim guerres més a prop que encara no hem guanyat. Són guerres silencioses, que es lliuren cada nit a la porta de casa nostra. Precarietat. Pobresa extrema. Salut mental. Aquesta setmana, dues persones que vivien al carrer han mort a Badalona. La xifra s'enlaira a 4 morts en els últims 3 mesos al carrer a Badalona. Ahir us explicàvem, per exemple, la mort del Jordi, de 52 anys, i no era ni de bon tros un desconegut del seu barri. Durant molt de temps havia regentat una carnisseria familiar. Per tant, era un veí més, un comerciant amb qui molts havien compartit converses de taulell fins fa uns mesos. La seva història ens recorda que la fragilitat pot afectar qualsevol. Una mala ratxa econòmica, un negoci que ha anat malament, un trencament emocional o un problema de salut. Són coses que et poden abocar al buit en qüestió de mesos o fins i tot de setmanes. La frontera entre la normalitat i la indigència és de vegades finíssima. Els ajuntaments són la primera instància, l'espai immediat de solució del problema. Per això, quan la resposta que donen és insuficient, se'ls ha de demanar explicacions i millores. Però als municipis els cal també múscul per actuar. Han de tenir prou recursos. I tot i això, una partida pressupostària més gran no servirà de res si no s'acompanya d'un canvi més profund per part de tothom. Ens hem de preguntar avui quina és la nostra mirada sobre aquesta capa més feble de la nostra societat. Perquè el qui viu i dorm al carrer cal mirar-lo. Cal tractar-lo des del profund respecte per la condició humana. No podem resignar-nos. Hem de continuar indignant-nos amb cada mort al carrer. No podem assumir que la misèria i el dolor són parts inalterables del paisatge urbà. I per això calen molts més esforços. De l'administració, sí, però també, com deia, de tots nosaltres. I de tots els que tinguem altaveu. L'onada de solidaritat i de posicionaments en els conflictes internacionals xoca amb realitats com aquesta. On són els pins? Qui parla de les morts silenciades? Ningú es mereix morir al carrer, ningú, perquè la dignitat és, per sobre de tot, humana.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 6 de març, ens despertem amb pluja a Can Toni Gros, tenen 7 graus, han caigut 75 litres per metre quadrat entre ahir i avui, a Barcelona 13 graus amb una trentena de litres, i a Ulldecona, déu-n'hi-do també el que ha plogut al sud del país, 65 litres acumulats ara mateix amb 13 graus. La precipitació que s'estén encara a moltes comarques, sobretot de Girona, de Barcelona i de Tarragona, compta al nord-est del país, especialment en zones de muntanya, poden passar una altra vegada els 50 o 100 litres per metre quadrat, avui encara amb vent i mala mar. Demà ruixats a moltes comarques, tot i que el temporal afluixa, i diumenge sí que s'obriran més clarianes, però a la tarda tornaran a aparèixer alguns ruixats.
Ara són les 8 i 3 i avui entrevistarem en aquest programa Giselle Pellicó, la dona que va ser drogada pel seu marit i violada també per una cinquantena d'homes, presenta el seu llibre de memòries, Un himne a la vida, i serà avui aquí d'aquí a una hora, al matí de Catalunya Ràdio. L'escoltarem avui amb molta atenció el dia en què també hem de parlar de la guerra a l'Orient Mitjà. Que aquesta nit ens ha deixat més enfrontaments. A Teheran s'han sentit explosions i l'exèrcit israelià ha confirmat una nova onada d'atacs de gran escala contra les principals infraestructures del règim iranià.
Alrededor de las 5 de la mañana empezaron esos ataques que había anunciado Israel basados en el centro de Teherán. Fueron en diferentes edificios y dicen que están relacionados nuevamente con el complejo del líder supremo y con algunas instituciones de la guardia.
Així ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio la corresponsal de La Vanguardia a Teherán, Carolina Gómez Ángel. Aquests nous bombardejos israelians a l'Iran arribaven després d'una onada d'atacs al Líban. Israel ha atacat així una zona del sud de Beirut controlada per Hezbollah. La milícia libanesa, per la seva banda, ha reivindicat un llançament de míssils a la frontera amb Israel i la Guàrdia Revolucionària Iraniana assegura haver enviat un dels drons a Tel Aviv. Així anà la nit, anem ara en directe a Jerusalem. Jordi Baró, amb el suport tècnic de Matilde Seuane. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat les últimes hores, Jordi?
Doncs mira, ha estat una nit relativament tranquil·la a Jerusalem i també bastant arreu del país sense massa alarmes antiaèries, però la guerra, com deies, no s'atura i segueix amb força l'ofensiva d'Israel. On la situació s'està complicant més per la població civil és al Líban, tant al sud com en alguns barris de Beirut, que s'han ordenat evacuar i són 700.000 persones les potencialment afectades. És un dels fronts més calents de la guerra, el del foc creuat d'Israel i Hezbollah.
Ara parlem d'aquests atacs al Líban, que es confirma com un dels punts claus d'aquesta guerra. Vosaltres, Jordi, heu estat a Haifa, que és una de les grans ciutats, podríem dir, que està més a prop del Líban. Mm-hmm. Què és el que us heu trobat?
És la tercera ciutat israeliana, és una ciutat estratègica pel port i també per les reserves de petroli. Aquí els seus veïns senten més a prop la guerra. Com sabeu, a Israel, gràcies als sistemes de defensa aèria que intercepten míssils i drons, la guerra està tenint fins ara un impacte relativament limitat. Però la preparació no deixa de ser extrema. Ahir vam estar a l'hospital de Haifa, que és un edifici immens de 10 plantes, on cada vegada que hi ha conflicte traslladen tot el que hi ha dins de l'hospital, lliteres i quiròfans inclosos, al pàrquing de l'edifici per protegir-se d'un possible impacte de míssil.
Gràcies, Jordi Baró, doncs. Fins ara.
Fins ara.
I amb aquest panorama, tant Israel com els Estats Units han reconegut que la guerra tot just comença. El govern hebreu ha estat especialment explícit. Tornem a Jerusalem, Jordi Brascó.
L'ofensiva militar d'Israel sobre l'Iran i el Líban tot just acaba de començar, segons el cap de l'exèrcit israelià, Eyal Zamir.
Després de completar la fase d'atac inicial per sorpresa, en què hem establert la superioritat aèria i hem suprimit la xarxa de míssils balístics, ara passarem a la següent fase, en què augmentarem els danys en els fonaments del règim i les seves capacitats militars. I tenim sorpreses addicionals que no revelarem.
Israel ha passat encara més a l'ofensiva, també en la retòrica. Ahir, un dels ministres més extremistes del govern, Bezalel Smotrich, va dir que el sud de Beirut, bastió de Hezbollah, quedarà com Khan Yunis, una ciutat de la franja de Gaza totalment arrasada. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per la seva banda, Donald Trump ha afirmat aquesta nit que enviar tropes terrestres a l'Iran seria una pèrdua de temps i també ha apuntat que, després de Venezuela i l'Iran, atacarà Cuba. Així ho ha insinuat en un acte a la Casa Blanca en què ha rebut la plantilla de l'Inter de Miami amb Leo Messi al capdavant. Washington, Oriol Serra.
L'acte estava centrat en l'equip campió de la Lliga Nord-Americana de Futbol del 2025, amb Lionel Messi com a protagonista absolut. Però Donald Trump, com és habitual, i aprofitant que el copropietari de l'Inter de Miami és un multimilionari de la dissidència cubana, ha deixat anar un missatge que ve a dir que després de Venezuela i l'Iran, aviat serà el torn de Cuba.
El que està passant amb Cuba és increïble, però primer hem d'acabar amb això de l'Iran. És només qüestió de temps, abans que tu i molta gent, increïble, torneu a Cuba.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I al marge de la guerra pròpiament dita... també tenim el front diplomàtic. I aquí el protagonisme se'l continua emportant Pedro Sánchez. La revista The Economist diu que el president espanyol vol convertir-se en una icona de la resistència a Donald Trump.
Lo importante es dónde se sitúa España. España se sitúa al lado del derecho internacional.
Així ens ho deia el ministre Álvarez al matí de Catalunya Ràdio just ahir. Avui tornarem a sentir Pedro Sánchez. Serà en una cimera a Portugal després de veure una enquesta al país segons la qual un 42% dels espanyols fan costat a Pedro Sánchez. I en això també hi ha un nou capítol, que és la decisió d'Espanya d'enviar un vaixell militar a Xipre. En concret, aquesta fragata, la Cristóbal Colón. Espanya és un dels països que ha decidit enviar suport militar a Xipre, que va rebre un atac iranià. El Partit Popular denuncia que això no encaixa amb el no a la guerra. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, però el govern espanyol sosté que és perfectament compatible, no compromet el seu compromís amb la pau. Justifiquen a la Moncloa que una cosa és enviar un buc en tasques de contenció, una fragata que, per cert, ja era a la zona, i que té com a objectiu defensar les costes de Xipre, un aliat europeu, i fer-ho en una operació a petició de l'OTAN i amb d'altres països europeus. I una altra, molt diferent, afirmen, és participar activament en els atacs dels Estats Units a l'Iran, com, per exemple, deixant a tramos a les bases de Rota i Morón, cosa que han prohibit i no permetran. Al PP no li serveix aquesta distinció, sentim Margarita Robles i Alberto Núñez Feijóo.
No es lo mismo cuando tú vas atacas y bombardeas una población que cuando tú estás defendiendo...
Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra.
Avui Pedro Sánchez reforçarà aquesta posició des de Huelva en la primera roda de premsa que fa des que va esclatar el conflicte i després també de la seva declaració de dimecres desafiant les amenaces de Trump.
En tot cas, la decisió d'ajudar militarment Xipre també l'empresa França o Itàlia. Xipre és membre de la Unió Europea, de fet presideix el Consell aquest semestre i per això Brussel·les ho aplaudeix. Amb matisos, Bruno Fortea.
La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, alerta del desgast d'implicar-se alhora en dues guerres, la d'Ucraïna i la d'Orient Mitjà. Creu que si això s'allarga, Europa no podrà destinar armament als dos llocs.
Estic preocupada perquè els recursos són limitats i això tindrà un impacte en les diferents guerres.
Kallas reclama als països europeus que augmentin la fabricació de drons i de defenses antiaèries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara dues coses més de la repercussió interna també d'aquesta guerra. Una, Isabel Díaz Ayuso.
Les animo a irse solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda Kabul. Ánimo, vayan allá. Y llévense a sus amigos gays a ver cuándo les van a colgar de las grúas. Porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen.
Aquesta és una. L'altra, el vídeo que el Partit Popular ha fet circular de Margarita Robles. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. S'ha comentat molt aquestes últimes hores. El PP va fer córrer ahir a les xarxes un vídeo de la recepció que la ministra d'Exteriors feia, la ministra de Defensa, perdó, feia amb l'ambaixador dels Estats Units. Fan allò de parlar de manera informal abans de començar la reunió amb les càmeres davant i el PP difon aquest vídeo. El PP difon aquest vídeo i va subtitular-lo. Va posar que Robles diu «Yo estoy con Trump». Lo que pasa es que la gente... Tornem-nos a sentir. Insistim que el Partit Popular diu que la ministra diu «Yo estoy con Trump». Però, si mires el vídeo sense editar, es veu com primer la ministra li proposa a l'ambaixador baixar la calefacció.
¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque apagamos un poquito. Sí,
si vol, baixem la calefacció, l'ambaixador li diu que no cal, que ell també és molt fredolí, que ja li va bé, i aquí és on la ministra diu «Yo estoy cómoda». «Yo estoy cómoda, lo que pasa es que a veces aquí...»
No diu «Yo estoy con Trump», diu «Yo estoy cómoda».
Com a mínim no ho sembla. El PP insistim que difon aquest vídeo subtitulant-lo i posant «Jo estic amb Trump» i etiquetant a Sumar, Esquerra o a Podem, entre d'altres, i rematant-ho després en públic.
Que le pregunten a la ministra de Defensa cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa que en España la gente que Margarita.
Això és el que deia Miguel Tellado. La Moncloa, evidentment, ho ha desmentit. Això ja fa unes quantes hores. Ara mateix falten 3 minuts per un quart de nou. Aquest vídeo continua penjat al compte de Twitter d'X Vaja del Partit Popular.
I a banda d'això, el govern espanyol xifra en 3.000 persones que ha pogut evacuar del Golf Pèrsic. Encara n'hi ha moltes més, però que no poden tornar a casa. És el cas, per exemple, del Jordi Malgosa, de Terrassa, que juntament amb la seva parella estan ara mateix atrapats a Dubai.
Nosaltres vam poder parlar amb l'ambaixada, sembla que va ser el dilluns o el dimarts, però l'únic que ens van dir és que els facilitéssim les nostres dades, que seguíssim les indicacions de les autoritats del país i ja està, que ells no tenien més informació. Després ja hem intentat seguir contactant, però tenen o les línies ocupades o salta directament a la bústia o es penja la trucada.
I després també tenim les conseqüències econòmiques que es comencen a notar.
Sí, atenció amb això, la gasolina ha registrat a Espanya l'encariment més important des del juny i totes les previsions diuen que no es quedarà aquí, que tindrem noves pujades de preus i això pot fer que els bancs centrals toquin els tipus d'interès. És per això que al matí de Catalunya Ràdio Jordi Martínez de l'Institut d'Estudis Financers llança aquest avís.
Una bona decisió també podria ser ara doncs aprofitar abans de que hi hagués una hipotètica pujada de tipus, doncs si encara la tenen variable passar-la a tipus fix. Si tenim un fons d'emergència per imprevistos, doncs aprofitar per fer-lo créixer una mica, no? Doncs si hi ha inflació, els imprevistos també costaran una miqueta més.
Insistim que tot això encara es pot disparar més. Avui el Financial Times explica que els grans importadors del combustible del món estan acumulant petroli per si s'encareix més.
I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem amb l'alcalde Xavier García Albiol. Com dèiem, aquesta setmana han mort dues persones sense sostre a la ciutat.
Sí, a Badalona, quatre des que han començat l'any. Quatre des que han començat l'any, dues en una setmana. Les dues d'aquesta setmana són un home, ho dèiem ahir, que dimarts van trobar mort al barri de la Morera, però és que després se n'ha sabut una altra, que van trobar al Ras, dimecres. No hi ha indicis de violència en aquestes dues morts, i és per això que les entitats socials alerten que tot això és símptoma de desatenció. De fet, el portaveu de Badalona acull, Carles Segués, denuncia que la ciutat, Badalona, no té cap recurs d'urgència i exigeix al govern municipal que reobri l'únic alberg que hi havia, que va tancar fa dos anys.
No hi ha recurs ni hi ha cap voluntat de combatre aquesta xacra, no? 220.000 habitants, eh? I un menjador social per poder garantir que la gent tingui un plat calent al dia. I l'alberg que es va tancar de Can Bofivell està tot preparat. Hi ha els llits, hi ha la roba, hi ha la cuina. Quan diem viure al carrer mata, és que realment és així.
Viure al carrer mata, deia el portaveu de Badalona Cull, Carles Segués. Avui tornem a parlar al matí de Catalunya Ràdio. Fonts de l'Ajuntament de Badalona diuen que s'està treballant en l'obertura d'un menjador social i d'un servei d'allotjament temporal. Com deies, avui, també a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
I parlant de persones en situació vulnerable, atenció a la notícia que avui us avança Catalunya Ràdio. Més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya fent els tràmits de dependència. D'aquestes, 1.500 persones ja tenien un grau de dependència reconegut i, per tant, van morir literalment esperant l'ajuda a la qual tenen dret. Són dades que per primer cop dona el govern després d'una petició de transparència. Mar Riera.
Tot i les promeses de drets socials de reduir els temps d'espera, els tràmits s'allarguen uns 8 mesos de mitjana entre que s'aconsegueix la valoració del grau i es té la resolució del programa individual d'atenció al PIA que determina la prestació o el servei al qual es pot optar. La majoria d'afectats es moren, però abans d'aconseguir aquest PIA i, com marca la llei, no poden demanar cobrar de manera retroactiva la prestació. Ho ha explicat Ramon Nicolau, vicepresident de la taula del tercer sector social.
Que tinguis el PIA aprovat, que tinguis uns mesos de retard amb l'aplicació del PIA, i llavors, si la defunció passa en aquell moment, pots cobrar aquests mesos de manera retroactiva. Però tot el procés anterior de consultar els serveis socials, d'esperar la valoració, de rebre la valoració i esperar el PIA, tot això és temps perdut.
Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem també els bàsics del matí.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Avui que el matí de Catalunya Ràdio entrevistarà Giselle Pellicó.
La dona que va ser drogada pel seu marit i violada per una cinquantena d'homes, que és a Barcelona, per presentar el seu llibre de memòries Un himne a la vida.
Dir a totes les femmes que sufren de violència sexual que...
La dona insisteix en el missatge que les víctimes d'agressions sexuals han de fer el pas de denunciar. La seva reclamació arriba just quan aquest diumenge commemora el Dia de les Dones.
De fet, avui ja comencen aquests primers actes del 8M.
Si es llegeix el manifest del 8M d'aquest any, es desplega una lona al balcó de l'Ajuntament de Barcelona amb el lema del 2026, Trenquem els estereotips.
Avui, per cert, hi ha diverses també enquestes que avalen que hi ha feina per fer.
Sí, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, un de cada tres catalans creuen que el feminisme ha anat massa lluny, i el diari ara apunta que les dones joves també giren a l'extrema dreta, tot i que menys que els nois.
I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Junts per Manresa incorporarà la llista a les properes eleccions municipals l'excandidat del Front Nacional, un partit identitari d'extrema dreta, Nàtia Dell.
Per Ramon es va presentar a les municipals del 2023 sota les sigles del Front Nacional. Va aconseguir dos regidors, però es va anar distanciant del partit. Va començar a funcionar dins de l'Ajuntament com a grup municipal nacionalista i, mentrestant, posava en marxa la creació d'una plataforma cívica que va acabant registrant com a partit, l'Avenç Nacionalista. És amb aquest nou partit amb qui ha estat negociant Junts i, finalment, segons hem sabut, faran coalició electoral. Mentrestant, treballen per mirar d'incloure el pacte Impulsem Manresa de l'òrbita del PDeCAT. Tot això després que Sergi Parramon rebutgés la proposta d'Aliança Catalana d'encapçalar la llista per Manresa i per Barcelona al Parlament. Ramon Becardit de Junts va protagonitzar un duel molt ajustat fa 3 anys amb l'actual alcalde Marc Aloi d'Esquerra Republicana, que va acabar aconseguint un regidor més. Des de Manresa, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també tenim el segon debat d'investidura a Extremadura, però acabarà com a primer.
Vox ha comunicat al Partit Popular que avui tampoc donarà suport a la investidura de Maria Guardiola com a presidenta de la comunitat, i si es confirma que aquesta segona votació també acaba amb un no, s'obre aleshores un període de 2 mesos per intentar desencallar la situació, i si no, s'haurien de repetir les eleccions.
I sobre les negociacions pels pressupostos, la CUP planteja a Illa que si no aconsegueix tirar endavant els comptes, convoqui eleccions.
Així ho deia la portaveu CUPaire, Laura Vega, aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio. Vega posava sobre la taula la possibilitat d'avançar comicis i, de fet, defensa que la possibilitat de creixement de l'extrema dreta no pot ser un obstacle per anar a les urnes.
El resultat de les eleccions és el que la gent ha votat. El que no es pot tenir tampoc por és que la gent decideixi el que hi ha. Jo no estic dient que vulgui eleccions, estic dient que hi hagi qui hi hagi a govern, nosaltres batallarem per determinar les coses, i que anar tota l'estona amb una idea de por a que la gent decideixi hauria de ser el contrari de com haurien d'anar l'esquerra.
I és notícia de la nit als Estats Units. Han destituït la secretària de Seguretat Nacional.
Kristi Noem, que dirigia el departament de qui depenen les batudes antiimmigració, en què van morir 2 persones. Noem va dir que eren terroristes, fins que les imatges van evidenciar que no ho eren. És el primer acomiadament d'un alt càrrec del govern de Trump en el segon mandat.
I parlant dels Estats Units, ha restablert formalment les relacions diplomàtiques amb Venezuela.
Després de l'atac de l'exèrcit nord-americà contra Caracas per segrestar el president Nicolás Maduro, ho ha confirmat el govern de Delcy Rodríguez, l'excol·laboradora de Maduro, que Washington ha situat en el poder. L'executiu veneçolà diu en un comunicat que estan en disposició d'avançar en les relacions amb els Estats Units, basades en el respecte mutu, la igualtat de les 2 sobiranies i la cooperació.
I avui, dia gros pel cinema.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
Perquè arrenca el Festival de Màlaga amb 7 pel·lícules de producció catalana a la secció oficial. Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
A la secció oficial a concurs hi haurà 7 pel·lícules, entre les quals Corredora, l'òpera prima de Laura García Alonso i l'actriu debutant Alba Sáez, al costat de 2 noms com Àlex Brendemühl i Marina Salas. Un relat sobre les malalties mentals, en aquest cas en el món de l'esport. La Buena Hija de Julia de Paz és un altre dels títols que competeixen per la Bisnaga d'Or, al costat de Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer, Emília del Río i Roger Casamajor. Altes capacitats de Víctor García León i Lapònia, de David Serrano, amb Ángela Cervantes, són els 2 altres films de producció catalana. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant de premis, neix el guardó Marc Lloret a la millor cançó.
Mishima i la xarxa de festivals de música de Catalunya organitzen aquest guardó amb l'objectiu que serveixi de plataforma per al talent i per donar suport a la música en viu. El guardó, a més, és un homenatge al compositor i fundador de Mishima, Marc Lloret, que va morir l'any passat. Les propostes es poden presentar fins al 15 de maig a través de la pàgina web i el guanyador s'anunciarà durant el Mercat de Música Viva de Vic.
Doncs malgrat tot això, atenció, perquè l'ús del català empitjora.
Ja es fa servir poc i encara es farà servir menys. És el que creuen la meitat dels catalans segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Els més pessimistes són els joves de 16 a 24 anys. La llengua, a més, és el primer motiu de discriminació, seguit de la procedència o la nacionalitat.
I encara alguna cosa més. El Mobile World Congress no supera les expectatives de visitants.
La 20a edició, que va acabar ahir, ha acollit 105.000 congressistes, 4.000 menys que l'any passat pel bloqueig de l'espai aeri a l'Orient Mitjà.
I el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir, atenció, dilluns.
Per intentar desencallar el conflicte per les millores laborals, miraran de trobar un acord que permeti desconvocar les 5 jornades de vaga anunciades pels sindicats del 16 al 20 de març. El sindicat està a l'espera que el departament posi sobre la taula una nova oferta d'augment salarial, perquè les que ha presentat fins ara no els han convençut.
I avui és divendres, i això vol dir que és dia també de moltes novetats musicals. Entre elles, Bad Gyal.
Nene, tiene que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara.
La cantant catalana acaba de publicar un nou àlbum, es diu Màscara, en total són 19 temes, i ella mateixa ha explicat que es
aquesta
tracta...
Aquesta és nova, de cançó.
Sí, ah. Màscara es diu.
Sonava jo, s'ha hagut sentit ja.
Doncs ella mateixa diu que és la seva llista de reproducció somiada. L'artista presentarà el nou disc al Palau Sant Jordi el 20, el 21 i el 22 de març.
Wow! igual que ens pensava que havia sentit, ja no ho sé. I a banda de Bad Gyal, tenim més música nova.
Aquest és Harry Styles, que torna amb nou disc després de 4 anys de silenci musical i ja el podeu escoltar a les plataformes.
I encara una novetat més.
Entre voy de aquí pa allí, siguiendo luces. Hay personas que son faros y otras son un cruce.
Chambao, que publica avui mateix un disc de col·laboracions per celebrar els seus 25 anys de carrera, en total 24 temes regravats i una cançó inèdita. El disc compta amb Alejandro Sanz, Estopa, Malú, Rosalén, Rosario Flores, entre molts d'altres artistes.
Sus manos tocan el cielo.
Són les 8 i 25.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de març des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions Skoda.es.
Skoda. Setmana Santa ja ho tenim a la cantonada i amb Viatges al Corte Inglés ho tindràs ben fàcil. Reserva ara fins a un 50% de descompte a les vacances a les costes, illes, al Carib, Europa, en creuer... Tu tries. I els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Últims dies per reservar. Consulta en les condicions. Fes que Setmana Santa se't faci realitat amb Viatges al Corte Inglés.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
Eufòria, el ritme no para.
Avui veniu fortets, eh?
Arriba la gala del relleu. Un concursant marxarà i un dels expulsats tornarà. Ja podeu votar a les xarxes socials d'Eufòria.
Podeu votar cada dia de la setmana.
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
El 15 de març, o Víctor Font o Joan Laporta serà president del Barça.
Caixa o faixa, eleccions que es plantegen com un plebiscit.
La gent, el soci del Barça, s'emocionarà quan palpi i quan vegi quina realitat de club tenim si fem les coses tal com s'han de fer.
La nostra proposta és una proposta, ja et dic, de continuïtat, és molt clara. Nosaltres estem parlant de fets, els altres, paraules.
Marc Siri, es queda 90 firmes de passar el tall, 600 firmes invalidades.
I el Madrid juga al camp del Celta de Vigo amb 11 baixes.
A partir de les 9, situació delicada a la Lliga, 4 punts del Barça, Arbeloa, tècnic blanc.
Nadie va a tirar la toalla, ni, por supuesto, esto es el Real Madrid, no se rinde nada, está el último partido. Evidentemente, 4 puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla.
Mentre Leo Messi i l'Inter de Miami han estat rebuts a la Casa Blanca per Donald Trump...
Welcome to the White House.
Lionel Messi. Lionel Messi.
Benvinguda Messi i l'equip com a campions de la MLS, un tram eufòric que diu que el seu fill, a part de ser seguidor de Cristiano Ronaldo, admira Leo Messi.
My son said, Dad, you know who's gonna be
El meu fill m'ha dit, pare, saps qui vindrà avui? I li he dit, no ho sé, tinc moltes coses sobre la taula. I em diu, bé, Messi. El nano creu que Messi és una gran persona i li agradaria trobar-se amb tu una estona. És un gran fan teu i de Ronaldo.
Victòria de prestigi del Barça en vol a la Champions, derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Milà.
Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Les pluges que de seguida actualitzarem amb Eloi Cordomí, també del temporal d'avui. Atenció perquè l'Agència Catalana de l'Aigua avisa de risc a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia. Situació de risc per la crescuda del riu Ter en aquest punt, on ara mateix hi passa un cabal que supera els 74 metres cúbics d'aigua per segon i ha superat el llindar de perill. Per això, des d'emergències, es demana molta prudència en aquesta zona del Ripollès. El riu Ter també baixa amb força cabal, per exemple, Anglès o Girona, però sense problemes. A més, es vigilen especialment d'altres punts del territori on ha crescut força el volum d'aigua, per exemple, a la Muga, a Sant Llorenç de la Muga i a Boadella d'Empordà.
I ho acabem de saber, la investigació ha conclòs que l'incendi de Manlleu, van morir 5 nois, va ser un accident. Manlleu, Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. S'ha pres declaració a 7 persones, però no com encausades, perquè no hi ha indicis de criminalitat ni intencionalitat. Tal com ja havia apuntat la policia catalana, no hi ha signes de violència en la mort d'aquests 5 joves de 14 a 17 anys la nit del 16 de febrer, ni cap explosió. Tot va començar amb l'incendi d'un matalàs, possiblement per una burilla, a la zona dels trasters on quedaven amb els amics, fent servir aquest espai com a lloc de trobada. La combustió va generar molt fum en un espai petit i sense ventilació, i els joves haurien mort intoxicats. Els Mossos confirmen que la porta del traster on van morir estava oberta, que ningú els va tancar, un rumor que havia anat prenent força últimament i, per tant, va ser una tragèdia, un accident.
I avui també molt pendents de com evolucionin les relacions entre Espanya i els Estats Units per la guerra a l'Iran. Aquest migdia, Pedro Sánchez compareixerà davant dels mitjans. I l'actualitat de l'Estat també passa per Extremadura, que encara no aconsegueix formar govern. Mentre la crisi interna Vox creix. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, avui segona votació a Extremadura. Vox ja ha dit als de PP de Maria Guardiola que hi votaran en contra. Per tant, ara 2 mesos per veure si PP i Vox s'entenen o eleccions. Mentrestant, escala la tensió interna Vox. El partit expulsa definitivament Javier Ortega Smith, diputat i portaveu a l'Ajuntament de Madrid, que s'havia resistit a deixar el càrrec, i obre expedient disciplinari al seu líder a Múrcia, que suspèn la militància. També havia denunciat una campanya dels d'Abascal contra ell, fins i tot amb acusacions d'haver-li falsificat la signatura.
I atenció també pendents de la pesta porcina africana, perquè s'estén. Per primera vegada es localitza un cas a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. Redacció, Marc Curador.
Sí, l'últim informe del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació revela que la vintena de nous positius s'han detectat en municipis que ja van reportar senglars infectats, però també s'ha localitzat un cas per primera vegada a Sant Just. Això fa que en total afecti un total de 8 municipis. De tota manera, això no altera l'àrea de restriccions.
I a Tarragona reobre l'històric Teatre Fortuny després de setmanes d'obres. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. L'Ajuntament de Reus assegura que s'han pogut fer les millores tècniques i elèctriques bàsiques per reobrir amb totes les garanties. Aquesta nit ja s'hi farà la representació de La Tempestat, de la Perla 29, que dirigeix Oriol Brogi, i que forma part de la programació d'hivern d'aquestes últimes 3 setmanes, s'ha hagut de traslladar a altres teatres. El Consorci del Teatre Fortuny de Reus ja treballa per planificar inversions de gran envergadura, entre els projectes més destacats, la futura reforma de la coberta.
I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa als trens, 3 qüestions a aquesta hora. Per una banda, les limitacions de velocitat en 258 punts de la xarxa, que Rodalies ja ha advertit un dia més que poden tornar a provocar afectacions. A la pràctica vol dir anul·lacions i retards. A l'R13 hi ha retards entre Lleida Pirineus i Sant Vicenç de Calders per una incidència que afecta la senyalització a Valls, i a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, més de les limitacions de velocitat, se li ha de sumar una incidència entre les estacions del Prat de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, que també pot ocasionar retards. El transport metropolità, l'únic problema el trobem al tram, servei aturat ara mateix entre les estacions de Gorg i Parc del Besòs de la línia T5, a causa d'una unitat avariada.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs sobretot les 2 rondes de Barcelona en sentit Llobregat, però avui també molt intens en sentit Besòs en els 2 casos a l'Hospitalet, i també els accessos cap a Barcelona des del Llobregat, que van molt plens, tot i que veiem que les cues avui són una mica més curtes que altres dies.
I punts taronja?
El nus de la Trinitat, també d'altres punts habituals de retenció d'aquesta hora, però en principi sense incidències, AP7 entre Cerdanyola i Santa Perpètua, C17 a Parets, i destaquem que també ara tenim tres vies afectades pel temporal per inundacions. Sobretot ara també, per exemple, la C37 a Sant Pere de Torelló.
De seguida anem fins a Badalona per parlar d'aquesta passant amb els sense sostres després que aquesta setmana hagin mort dues persones i quatre des de principis d'any. Però de què més parlarem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs mira, parlarem amb Javi López, vicepresident del Parlament Europeu, també amb Giselle Pelicot, víctima d'abusos del seu marit. I com cada divendres, el dilema. Avui hem de seguir la moda?
Què creus, Sílvia?
Depèn, no? Depèn de la moda.
Home, ja, però...
Home, totes no. Per exemple, això dels Therian, si és moda...
Home, no.
No.
Bueno, ens quedaria un zoo maco al matí de Catalunya Ràdio.
També.
Ens quedaria maco. Quin animal series tu, Sílvia, si...
Ostres, ara m'agafes en fred, eh? No ho sé.
Un llangardaix, un...
Home, no, alguna cosa més bonica, no.
Un ocell.
Un dofí.
Un dofí, ah, mira, un dofí, està bé.
Sí.
Fins ara, Sílvia.
Fins ara.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els nostres dofins, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, com dèiem, avui estem pendents del que està passant, del temporal i alerta de l'ACA, ara mateix a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, a Eloi Cordomí. Bon dia.
Bon dia. Sí, tenim aquestes pluges que ja acumulen entre ahir i avui més de 80, 100 litres per metre quadrat, les quantitats més destacables a Viladrau, 140, al Puigdesolles, això és a dalt de tot el Montseny, 150, també als ports, a les Terres de l'Ebre, 130 litres per metre quadrat. Tot plegat està comportant el creixement de rius, especialment el Ter, la Muga, el Fluvià i el Llobregat, amb els seus afluents també, són els que poden patir aquestes crescudes, perquè també hem de tenir en compte que ahir, sobretot, la pluja va caure amb cotes molt altes, la neu va arribar a cotes molt altes, i per tant, doncs, hi ha hagut una mica de desfeta de la neu, i això ha fet créixer els rius també. Avui, pluja, qualsevol moment del dia, qualsevol lloc de Catalunya, les més abundants, Tarragona, Barcelona, i especialment també les comarques de Girona, sobretot en zones de muntanyes, on podrien sumar 50 o 100 litres més d'aquests que ja comentàvem. Avui neu en cota un palet més baixa, 1.800 metres aproximadament. Es manté el temporal de vent, el temporal de mar, onades de 3, 4, puntualment arriben als 5. I de cara a demà, desapareix el temporal, però sí que continuen els ruixats irregulars en qualsevol punt. Potser amb una mica de pausa al mig matí, migdia. I diumenge, també s'obren clarianes al matí, però a la tarda tornarà a aparèixer ruixat a moltes zones.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, l'operador matemàtic del millor striptease era Integral. Avui divendres, anem a plaça. Determines el pes de la balança i la fas malbé. De 5 lletres. Determines el pes de la balança i la fas malbé. 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura.
Se llama Hopper.
¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad.
Los pillaron en la misma madriguera.
No.
Hola, chica.
¡Os entiendo!
Hoppers, de Disney y Pixar, ya en cines.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi.
Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del Diario Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
Una mica de Cinefòrum Express. La Mila ha entrat a l'estudi preguntant si havíem vist la pel·lícula del Serra Tardes de Soledad, que ha guanyat fa poc el Goya millor pel·lícula documental, i s'ha generat aquí un debat sobre aquesta pel·lícula, que recordem va sobre la vida d'un torero, sobre si agradava, no agradava, s'havia de veure, si era per taurins, per antitaurins... Interessant.
Benvinguts a l'Àgora. Esteu bé?
Sí. Bon dia. Bon dia.
Sí, ara veiem que la política està una mica apagada, no? Aquí, com que estem mirant tots molt cap a l'Iran, també
és
veritat
que... Escolta, les bombes...
A Catalunya, sí.
A Catalunya en general, ja fa un temps... Les coses
sí, però la setmana passada va ser molt intensa, no? Els pressupostos...
Sí, bueno,
setmana...
fixa't que quan hi ha una cosa més intensa, i les bombes ho solen ser més... Sí. Doncs lo de més passa a ser molt relatiu, fixa't, eh?
Sí.
Passa a ser molt relatiu, sí. Perquè la que s'està liant és que, a més, cada dia veiem, ja són 13 països que han rebut algun tipus d'atac d'Iran com a resposta amb un intent de regionalitzar el conflicte i estendre'l, no? I clar, això penses, i això com acabarà?
De tota manera, justament de què parlàvem abans de la tertúlia, doncs també hem parlat d'això, i jo comentava, dic, bueno, la virtut, lo bo, per, almenys per als periodistes, és que Sabadell ja va pitjar un cronòmetre que està en marxa i que, per tant, ara sí, ara està tot molt soterrat, però ja veureu com setmana que ve, a principis de l'altra, vull dir, a la que s'aproximi el 20 de març, ja veuràs tu com en parlarem.
Sí, sí. Jordi.
Deies intensa, jo fa temps que crec que la política catalana... Aquest adjectiu és molt generós.
També pot ser.
Sobretot per dues dinàmiques. Una, perquè el món està com està. Dues, perquè el president de la Generalitat o el Partit dels Socialistes té molt en compte la dinàmica del PSOE a Madrid. I, per tant, sigui un punt de submissió d'agenda o de discurs que fa que la política catalana trigui molt menys al cap del que estem acostumats. Sí que és veritat que no hi ha moltes novetats. Jo he de dir que sí que hi ha més gent propera al govern, alguns periodistes que tal, que comencen a posar, pel que deia el Ferran, que s'ha posat play en el cronòmetre dels pressupostos, que la cosa que fins ara es negava de dir, escolta, si cal s'avançaran les eleccions, fins ara ho negava tothom, i no sé si és una estratègia de negociació de pressing a Esquerra o no.
Jo ho he escrit,
però,
tot això.
Però en tot cas, sí que es comença a dir, escolta, pot ser que aquest any sigui un any electoral.
Jo ho he escrit perquè vaig tenir molt d'interès de que em descartessin aquesta possibilitat, i la veritat... A mi, al govern, ningú m'ha descartat aquesta possibilitat. Una altra cosa és que pot ser un joc de pressions, evidentment, etcètera, etcètera, però bueno, allà està. I en política els accidents també passen i vés a saber en què ens trobem.
Sí, el que passa és que jo crec que la cosa més clara ara mateix per les eleccions és que no li interessa a ningú dels que ha de jugar-se-les. És a dir, jo crec que al PSC no li interessen gens ni mica, per moltes raons. La primera d'elles és que bueno, les enquestes no li donen una majoria holgada, al contrari, l'últim CEO li deixava un escó a la suma de la investidura d'ella, li deixava un escó per sota, que mai no se sap si és un escó, si són dos, aquí hi ha un marge d'error, però sí és cert que garantida no està. Després, és que la República ara tampoc no té res a guanyar, d'entrada perquè el candidat està inhabilitat encara i, per tant, Oriol Junqueras no podria presentar-se si tot segueix igual.
Bueno, bueno.
Si tot segueix igual, diguem-ne.
Sí,
si hi ha eleccions ara d'aquí a maig. Sí.
Bueno, però les eleccions no serien immediatament, vull dir...
Sí. Es convocan ara, caurien al voltant del... No, al principi de l'estiu.
Al principi de l'estiu, sí. El qual vol dir que si Oriol Junqueras no està amnistiat amb tots els ets i uts pel voltant de l'estiu, sí. I el president Puigdemont no està aquí, comencem-nos a fer la idea que mai estaran inhabilitats. Per tant, Esquerra pues, li serà igual...
Però hem de prendre decisions.
Abans, sí.
I el bueno, que deia l'Arturo...
No, no, vull dir que ara estem en una espera.
Veig una cosa molt interessant.
Sí.
A la punt que faci veig una cosa molt interessant per dos motius. Un és perquè és veritat, les enquestes diuen que tot més o menys quedaria igual, però no ben bé tot.
Sí, no.
I aquí el PSC, PSOE, té un element important, un interès, que és... Les enquestes diuen que Junts podria debilitar-se. Per tant, a vegades dir, jo em quedo com em quedo, sí... però el meu competidor principal pateixi, doncs escolta, parlem-ne. I llavors hi ha una altra cosa, més amb més de profunditat. Si no hi ha pressupostos, seria la tercera pròrroga consecutiva a la Generalitat de Catalunya.
Sí.
Això, en democràcia...
És dels pressupostos de Jaume Giró.
Exactament. El que passa... és complexa. I llavors hi ha un discurs que feia el president...
Llavors diem,
és que ve el populisme, és que la gent s'enfada del tema institucional. Llavors hi ha un discurs del president Illa, que jo subratllo, que diu, escolta, la millor manera de defensar les institucions és fer bé les coses. Per tant, encara que tornin a quedar com sigui, si tu ets la tercera vegada que no fas pressupostos, escolti, no me'n surto. Per tant, li demano a la gent que ens ajudi a decidir,
no,
perquè
no,
aquí
si
no ens han sortit.
Mira,
aquí, quan parlem que creix el populisme, etc.
Jo hi vaig sentir el discurs de
l'Aure Vega. És una mesura que pot tenir un cert sentit.
Jo hi vaig sentir el discurs de l'Aure Vega en aquest mateix programa i va dir una cosa que jo vaig dir, sembla que és molt raonable, que va dir, nosaltres no tenim por a les eleccions i, a més, considerem que l'esquerra no ha de deixar passar el rellotge. És a dir, que està aquí, no preocupa espai, sinó per fer coses, i per tant, si no se'n sortim...
Si no les podem fer, convoquem
eleccions. Jo vaig pensar, jo crec que les eleccions són inconvenients en general, però aquest discurs és molt inapel·lable. Dit això, el dia 23 de desembre passat, el president Illa va fer una roda de premsa, on va explicar una mica, va fer la seva versió de com havia anat l'any, i una de les coses que va repetir bastant i que jo va semblar que era el missatge més clar, era que no tenia cap interès de convocar eleccions i que, a més, abans posava l'estabilitat, li considerava que era l'estabilitat de no convocar eleccions, a qualsevol altra cosa, inclosa els pressupostos. I, a més, s'emmirallava molt a Madrid, que jo crec que aquesta és la gran clau. La gran clau és que és molt difícil sostenir jo aquí vaig a eleccions perquè no tinc pressupostos i a Madrid, en canvi, no han d'anar a eleccions si no tenen pressupostos. Això és difícil de sostenir perquè és una incongruència. Jo crec que Salvador Illa no tinc ni idea del que farà, però no tinc més informació que la que tenim tots.
No, està decidit.
No, però està decidit.
Pot saber.
No tinc ni idea per on respira.
No, el que volen és aprovar pressupostos, això ho han expressat, no? Per tant, que estan treballant tot per aprovar pressupostos.
I, a més, jo crec que és la cosa més probable, no? La cosa més probable és que aprovin pressupostos. Ara, que si no els aproven, jo tinc la sensació que la trajectòria apunta més cap a una no convocatòria electoral que per al contrari.
Jo crec que aquí a Catalunya Illa no té cap necessitat de convocar ni que no hi hagi pressupostos. Per tant, ell ha fet aquesta jugada per, d'alguna manera, també frenar aquesta dinàmica en la que estàvem amb Esquerra Republicana, diríem, de la percepció d'exigència permanent, etcètera, etcètera, dir, bueno, jo t'he donat la paraula que compliré, doncs tu has d'acceptar-ho, per entendre's, no? I això ho veurem com acaba, perquè aquest és un pols entre Esquerra i el PSC, però jo crec que ella no té intenció de convocar eleccions, pensa que pot aprovar el pressupost, crec que té possibilitat d'aprovar el pressupost igualment, perquè ara ja hi està havent-hi contacte, s'està negociant, algú es mourà. Ara, la qüestió no és aquesta, la qüestió tampoc es decidirà aquí, d'alguna manera. La qüestió és què farà Pedro Sánchez. I des d'aquest punt de vista, Pedro Sánchez té un olfacte molt fi, molt fi, molt fi, i es guia per una cosa molt important, que és que els estats d'ànim electorals s'han d'aprofitar com finestres d'oportunitat. I el problema que té Pedro Sánchez és que a Espanya hi ha molt petrificats dos grans blocs, el bloc de la dreta i el bloc de l'esquerra, que tenen una força molt similar. Si estan tots dos mobilitzats a l'entorn dels 11 milions de votants, 10 milions de votants, i si no estan mobilitzats, doncs perd més un bloc que guanya l'altre la majoria de les vegades, no? I en aquests moments el bloc de la dreta està molt mobilitzat però comença a tenir problemes. Les nostres enquestes del País i altres que se'n publiquen, el PP està retrocedint des de fa 5 o 6 mesos. I Vox segueix augmentant, però tothom diu que també té un sostre en el 18-20%, diríem, no? Llavors, si Sánchez percep que tot aquest assumpte de la guerra d'Iran és un element de mobilització de l'esquerra, de comunió de l'esquerra, de totes aquestes coses que en el món de l'esquerra són tan importants, i ho veu com una finestra d'oportunitat, convocarà segur. Convocarà segur, perquè si la guerra es complica, llavors també podem començar a tenir... potser aquest clima ja no es crea, perquè si es complica vol dir que pujarà la benzina, que tindrem conseqüències, que s'hauran de fer plans d'ajuda a la gent damnificada, que les exportacions i tot això patirà, que el turisme, tot i que hi ha indicis de que es pot beneficiar de la guerra d'Iran, al final, si n'organitza una de grossa, no hi haurà turisme, no hi haurà res. Per tant, jo crec que ella ha de decidir en molt poc temps. Aquesta onada, els estats d'ànim electorals es formen en la societat actual amb tot l'impacte dels mitjans de comunicació en hores, en dies.
O pot desaparèixer també en
i
dies.
I pot desaparèixer en dies, per tant, tu has de llegir molt bé.
Has de ser capaç d'aguantar aquesta tensió.
I el casus belli,
no?
I ara mateix el casus belli no és fàcil de trobar.
Hi ha el precedent de les eleccions després dels atemptats de Madrid, que va ser una cosa que, quan encara no hi havia xarxes socials, simplement el pásalo va tenir un efecte de molt
Ferran,
jo només volia afegir que, evidentment, estem especulant i passarà el que hagi de passar a Catalunya amb els pressupostos i amb avançament electoral, sí o no, però el que hem d'explicar a l'audiència és que en política les coses no estan tan previstes, tan lligades i tot és tan perfectament organitzat com a vegades se'ns vol transmetre. I jo, la meva experiència em diu que l'any 24, fa dos anys, jo estava seguint exactament el mateix que ara, el que canviaven eren els interlocutors. I que hi havia un president de la Generalitat que es deia Pere Aragonès que 10 dies abans de la votació al Parlament, us ben asseguro que no tenia ni intenció de convocar eleccions.
Va ser un greu error.
Probablement, però hi ha una cosa posterior això, però abans no tenia ni intenció
de Milagros...
ni tenia la sensació de que finalment, per moltes amenaces que fessin els comuns, aquells pressupostos no sortirien.
No oblidem que aquella decisió...
I els pressupostos no van sortir. I ara els comuns que van tombar aquells pressupostos i van anar a un avançament electoral són els mateixos que demanen responsabilitat a Esquerra per a que aprovi els pressupostos. Vull dir que la política és així. I els accidents es produeixen. I jo crec que moltíssima gent, fins i tot els comuns, no s'imaginava que els comuns tombarien uns pressupostos d'Esquerra Republicana amb el PSC i que aniríem a eleccions. I va passar. Vull dir que ja veurem.
El que deia la Milagros dels estats d'ànims, en aquella convocatòria electoral hi tenia molt a veure la predicció d'una sequera inacabable. Sí. I que el govern es veia incapaç de fer front al que venia. I de cop i volta es convoquen eleccions i es posa a ploure.
Són les 8:41. Bé, a banda d'això, avui volem parlar també de Badalona, perquè en les últimes hores ha mort una altra persona sense sostre a la ciutat. És la quarta mort de persones que dormen al carrer a la ciutat en els dos últims mesos i la situació també ha despertat crítiques d'entitats de la ciutat. Redacció, Marta Viana.
Només aquesta setmana han mort dues persones. Un home va morir dimarts al carrer Torrent de la Font, al barri de la Morera. L'altra víctima va morir dimecres, també al ras i sense indicis de criminalitat. En aquest cas era un home de 52 anys que era un carnisser conegut a Badalona. El gener, en plena onada de fred, va aparèixer morta una persona sense sostre al carrer Torres i Bages, a prop d'un aparcament, i al febre un altre al carrer Ferrer Bessa, a prop d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra.
De seguida en parlem amb Carles Sagués, porteu de Badalona Cull, i també amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
El matí de Catalunya Ràdio.
La gamma Kia d'ocasió t'espera aquest mes amb quotes úniques. Vine a Quadis R Motors i gaudeix d'un Kia Picanto des de 129 euros al mes, un Kia Ceed des de 178 euros al mes o un Kia Sportage des de 211 euros al mes. Descobreix els nostres més de 200 vehicles seminous certificats amb fins a 7 anys de garantia. Més informació a quadisrmotors.es.
Giselle Pellicó, David Uclés, Maica Navarro i Joan Gràcia a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio,
Ricard Ostrell.
Carles Sagués, portaveu de Badalona Acull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Parlàvem de 4 morts de persones sense sostre a Badalona en només 2 mesos. Què ha passat?
Bé, doncs... és una... El sensellarisme ja sabem el que és una xacra que té la nostra societat actualment, que les ciutats de l'estil de Badalona, les ciutats metropolitanes ho estem patint molt, i suposo doncs és un cúmul de circumstàncies i potser també de casualitat que hagin coincidit aquests, en aquests moments, però també volem destacar doncs que especialment tot i ser un problema molt greu, molt difícil, etc, però la nostra ciutat, a Badalona, els recursos que s'hi destinen des del govern municipal, doncs, jo diria, anava a dir escassos, però potser podríem dir que són inexistents, no? Una ciutat com la nostra, de 220.000 habitants, i que no disposi de cap equipament, de cap espai, de cap servei exclusiu, de veritat, d'una atenció seriosa cap a aquesta situació del sensellarisme, doncs segur que això contribueix a que haguem patit el pitjor que es pot patir, no? Que són la mort de persones.
Perquè què hauria de tenir Badalona, que no té ara mateix?
Doncs Badalona, estan dient, no? Que la tercera ciutat de Catalunya no disposa d'un espai, un equipament, un albert, donant-li el nom que vulguem per atendre emergències d'aquest estil. En moments d'operació fred, per exemple, el de Badalona és pràcticament inexistent, el servei que es dona. No hi ha un menjador social on es pugui garantir que les persones tinguin un àpat calent al dia, per exemple. A Badalona existeix una taula sense llar formada per diverses entitats socials, tipus Càritas, Sant Joan de Déu, l'Equipi, etc., que fins fa uns mesos hi havia també a l'Ajuntament. I fa, això, aproximadament mig any, van comunicar que sortien d'aquesta taula perquè ja s'havien assolit els objectius. I cap d'uns mesos ens trobem amb 4 morts seguides de persones sense llar. És a dir, que què falta a Badalona? Sobretot falta una voluntat clara d'apostar per lluitar contra la pobresa, no contra els pobres, que a vegades sembla que la manera de justificar és estigmatitzant aquestes persones, criminalitzant-les, parlant com si no fos... deshumanitzant-les, en el fons, voldríem dir, no? Uh-huh. I aquí el que falla principalment és això, i després podríem anar fent concrecions, no? Per exemple, l'alberg aquest de Can Bofivell, que es va tancar també aviat per a 2 anys, estaria, en aquests moments, si hagués voluntat, està tot equipat. Estan els llits preparats, hi ha la roba, hi ha recanvis en els armaris. Es podria obrir, s'hauria de revisar segurament les instal·lacions elèctriques i tal, però es podria obrir en 15 dies haver-lo tingut a punt. Si no s'ha fet, per què? Per què no s'ha fet?
Doncs bé, li preguntem directament a l'alcalde de Badalona. Alcalde, bon dia.
Sí, hola, bon dia. Miri, el primer, jo no entraré en debat amb el senyor Sagués, amb tot el meu respecte, i dirà el que consideri, jo diré el meu. Aleshores, jo sí que li demanaria és que quan vostès considerin finalitzar l'entrevista al senyor Sagués, jo els hi contestaré a tot el que consideri inoportú.
Val, per tant, no vol respondre ara, vol respondre quan pengem, diguéssim.
Efectivament, i els hi contestaré tot el que vostès vulguin.
Val, perfecte. Doncs ara el saludem de nou, alcalde. Fins ara.
Gràcies.
A Badalona Acull tracteu diàriament amb persones en situació d'exclusió social. Carles, cada cop és més fàcil que algú pugui quedar-se sense casa? Què és el que us trobeu?
Sí, realment la situació va a més, no? Nosaltres som un conjunt d'entitats que intentem doncs pal·liar una miqueta tots aquests dèficits de l'administració i posem el que podem, no? I realment la demanda que ens arriba va increixent, no? Tant per l'alimentació com pel tema amb els desnonaments. Penseu que aquest mes de febrer, per exemple, en 16 dies hàbils del jutjat hem tingut que ens hagin arribat a nosaltres 62 desnonaments. I les persones que han quedat al carrer, que per sort han pogut suspendre'ls la majoria, doncs han quedat al carrer, no han tingut alternativa. Per tant, aquesta és una via de quedar sense sostre. Però n'hi ha moltes, com d'aquests 4 casos que hem parlat, per exemple, n'hi ha un que és ben singular, no? D'una persona totalment benestant, amb una situació econòmica correcta, però que les circumstàncies de la vida el van portar a perdre-ho tot i ara fins i tot a perdre la vida, no? Després, aquí s'hi sumen, no és, és un problema complex, no? No és només un tema econòmic, a vegades, sinó que també influeix molt els aspectes psicològics i de problemes personals, però la demanda, la necessitat que té Badalona com a ciutat amb un perfil determinat sociològic és molt gran, si li deia, molta més dedicació amb els temes aquests de lluita contra la pobresa i de protecció de les persones més vulnerables.
És Carles Segués, portaveu de Badalona Acull. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, com sempre.
Ara sí, alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Què és el que farà l'Ajuntament de Badalona davant d'aquesta situació que estem explicant?
Miri, el que està fent, o sigui, el Departament de Serveis Socials ja s'ha dedicat més recursos que mai a la política de les persones sense sostre. Per això, quan a mi he escoltat que es deia que eren els recursos inexistents, rotundament no és cert. O sigui, hi ha un programa específic